vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal. Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre nosaltres. En la sintonia de Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Gràcies de tot cor per l'acollida al primer programa d'aquesta nova temporada. És una alegria sentir-vos tant a prop, compartint amb nosaltres aquest espai que fem amb tanta il·lusió. Com ja sabeu, enguany volem continuar teixint un fil d'històries, converses i emocions, sempre des de la sinceritat, la calma i el cor. Això és el que ens caracteritza des del primer dia, les entrevistes de tu a tu. On la veu dels nostres convidats és la veritable protagonista. A la direcció i presentació vos saluda Xavi Aparici. I al control tècnic, fent que tot soni perfecte, està Vicent Morera. Prepareu-vos, perquè avui continuem aquest viatge compartit, entre paraules, silencis i emocions. Això és Entre nosaltres, i així estem una setmana més, per escoltar, per sentir i per connectar.
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Avui en Entre Nosaltres tenim amb nosaltres Almudena García Sastre, experta en incidència política en l'àmbit dels drets humans. Actualment treballa a Brussel·les en una organització internacional amb un objectiu molt clar: garantir l'accés a l'alimentació com un dret humà. Parlarem amb ella sobre la seva trajectòria, els reptes de les polítiques europees i la seva experiència internacional i, per descomptat, de les seues arrels pegolines. Benvinguda, Almudena, a Entre Nosaltres i a Ràdio Pego.
Moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies per haver-me convidat avui així. Em dona molt de gust vindre a la ràdio de Pego, del meu poble.
Ja que, com et teníem a Pego, hem dit, l'agafem al vol antes de que se'n torni a Brussel·les i que passa per els estudis d'esta casa. Anem a parlar de la teua feina, que no, com ho hem introduït a la presentació, de la teva feina a Brussel·les. I a mi m'agradaria, Almudena, per què vas decidir estudiar dret?
Pues això és una molt bona pregunta, perquè, de fet, molta gent es pensa que estudia dret i no. Jo no tinc cap formació de base com a advocada, ha sigut en base de l'experiència. De fet, jo vaig estudiar enginyeria agrícola i després, bueno, sempre m'ha interessat molt més la vessant més política, més social, del tema de l'alimentació, de l'accés a la terra, de la producció. I ahir, doncs, molt naturalment, de forma molt orgànica, va anar portant-me un poc els meus interessos a arribar fins a Brussel·les. I res, la veritat és que això també per dir que no només la gent que treballa en, o sigui, la gent que treballa en Brussel·les no només estudien dret o polítiques, sinó que hi ha una gran diversitat de bagatges formatius i sobretot interessos polítics.
Tot això que ens estàs explicant et va portar al camp de la incidència política i els drets humans. Com es treballa des de dins?
Doncs mira, el camí va ser un poc curiós perquè tot, en certa manera, perdó, va començar perquè jo vaig fer el doctorat, vaig anar a Amèrica Llatina perquè en aquell moment estudiava doncs, els desplaçaments de les comunitats camperoles per tot el tema de com la conseqüència de la política agrícola comú té en països tercers. I des d'allà vaig estar molt involucrada doncs, amb els moviments de base i amb les comunitats de base i la veritat és que vaig trobar la necessitat de treballar també a una altra escala i des d'un altre punt de mira. I ahir és on vaig dir, me'n torne cap a Europa i aterre en Brussel·les. I a partir d'ahir és on comença a treballar en incidència política, que no té aquesta visió negativa que pot tindre, per exemple, quan parlem de lobby, no? Sinó és més bé la feina o la tasca de crear espais de diàleg, no? I de formar aliances amb altres organitzacions per tal d'informar a aquelles persones que prenen les decisions polítiques de quina és la problemàtica de base per tal que a l'hora de construir polítiques o legislació siguin coneixedores de quina és la problemàtica i quins són els efectes.
Ara ens estàs explicant, no, lo de la incidència política, però en concret en el dret a l'alimentació, que és en el que tu estàs especialitzada, com és això? Com ho viviu o com és el treball del dia a dia dins del departament que tu treballes?
Exacte. Sí, jo treballo per una organització internacional de drets humans i el nostre foco, diguem que és el dret a l'alimentació. Està reconegut com un dret humà en el dret internacional i molts països l'han ratificat. El problema és que molts no ho saben, molts governs no ho saben. Aleshores, la nostra tasca és de recordar les obligacions que tenen els estats per tal de fer complir i implementar aquest dret. I la cosa curiosa de parlar de dret d'alimentació és que l'accés a l'alimentació no pot ser considerat com una caritat o com una qüestió de bon funcionament de mercat, sinó que ha de ser accessible per a tot el món, de forma que siga saludable, que siga sostenible. I per això nosaltres posem sobre la taula tot el que implica reconèixer l'alimentació com un dret humà.
Què significa per a tu fer pressió política a les institucions europees?
Significa moltes coses, la veritat. Bones i de vegades menys bones, no? Però una sempre té que tindre com aquesta visió positiva de mirar cap a l'horitzó perquè és l'utopia que perseguim. Aleshores, això fa que crees aliances amb altres organitzacions, que portes la veu d'aquelles persones que els seus drets han estat violats, que porten demandes, i alçar aquesta veu a través de poder estar en Brussel·les, no? Tinc el privilegi de poder haver tingut accés a les institucions i poder estar vivint en Brussel·les i aleshores el meu compromís és un poc generar aquest pont d'unió entre comunitats que pateixen pues, els abusos, siga de grans empreses, siga inclús d'altres estats, no? que poden passar moltes coses, o inclús no rebre bons preus, per exemple, per als productes que es venen, o no poder accedir a productes de qualitat, perquè tots sabem que moltes vegades la producció agroecològica és més cara, no? Aleshores, un poc, el treball d'incidència política és portar aquesta veu, generar aliances i informar, com dic, a les persones que prenen les decisions, perquè moltes vegades estan tancades en un despatx i no coneixen tan bé el que està passant sobre el terreny, no?
Anem a fer una de les primeres parades musicals i jo, com sempre, explico a l'audiència del nostre programa, sou els protagonistes de l'entrevista, és que escolliu un poc la música que ens acompanyarà durant la vostra entrevista, així que endavant, presenta la primera de les cançons.
Doncs, per a mi la primera cançó jo crec que posaria el Tio Canya, perquè em sé molt identificada per moltes raons, no? La primera és perquè, bueno, el treballar en l'àmbit internacional m'ha fet encara més reforçar aquest sentiment de poble, no? Perquè moltes vegades sí que quan la gent preguntava i d'on sou, la gran majoria de gent deia que pues era de grans ciutats, no? I al principi jo em sentia xicoteta, no? I això després va fer com que anara tenguent i reforçant-me més aquest orgull de poble, i el mateix quan vaig arribar a València, no? Que jo hablava el castellano així, saps? I aquest despreci i aquesta qüestió cap al valencià sempre m'ha dolgut molt i he après també a reivindicar-la i a posar en valor el que som i d'on veníem. Imagina que el Tio Canya per a tota la gent que estigui escoltant.
Pues endavant, escoltem el Tio Canya.
En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diu el Tio Canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morena. Tres voltes només va anar el Tio Canya a València, primer quan va entrar en Quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar que no tornarà a xafar-me, que un home que ve del poble ningú va baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua, em presenten uns papers per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de foraster. Aguanta totes les burles, les paraules sangrejades, i a la Pobla va tornar.
Tio Canya, Tio Canya, no penses que ho fes a casa, passa-li un forrell a nou, per parar a punt la teulada. Tio Canya,
tingué un fill, Tio Canya, tingué un fill, que li diuen Tio Canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Bé recorda el Tio Canya quan varen portar-lo a escola. 7 anys la cara ben neta, ulls oferts, camisa nova. Però molt més va obrir els ulls el xiquet del Tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, cada dia que passava, anava encurint els muscles per fora que el senyor mestre, per fora que el senyor mestre li fera alguna pregunta. Aguantar càstigs i renyes, sense gosar d'obrir la boca, i l'escola va odiar.
Que són metges a València, que són metges a València, professors i gent letrada. Quan estiu venen al poble, visiten el tio Canya, i el pobre vells els escolta parlant llengua castellana. Però cròniques més noves expliquen que el tio Canya hi ha compta amb vestits molt joves que alegren la seua cara. Mai parlen en castellà, mai parlen en castellà, com han de prestar els pares, sinó com la gent del poble, sinó com la gent del poble, la llengua del tio Canya. Reviscola, tio Canya, amb callato si et fa falta, i a València has de tornar.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ahí estem escoltant el tio Canya. Continuem parlant amb la nostra convidada, Almudena García. Per què consideres que l'accés a l'alimentació s'ha d'entendre com un dret humà i no sols com una necessitat bàsica?
Molt bona pregunta. Sí, crec que abans he fet una xicoteta d'incís sobre aquesta qüestió, no? Perquè precisament en Europa, per exemple, el tema de l'accés a l'alimentació es veu com una mercaderia, no? Com un bon funcionament del mercat, com a, bueno, que la gent tinga suficient poder adquisitiu per adquirir uns certs productes i no com un dret. Quina és la diferència? La diferència és que quan tu parles d'un dret humà, ja que es converteix en una obligació per part de l'Estat. I per tant, l'Estat té que o ha de protegir a tota la seva ciutadania i posar al servei polítiques públiques i sobretot pressupostos per a que això es faci realitat. A banda de que, bueno, no és només una qüestió productivista, sinó també que enllaça, pues, una mirada molt més àmplia.
Quins són els principals obstacles que trobes a Europa per reconèixer i aplicar aquest dret?
Doncs mira, precisament com et deia, no? En primer lloc, esta consideració de l'alimentació com una mercaderia. Segon lloc, no hi ha un reconeixement del dret a l'alimentació en, diguem, en els marcs legals que constitueixen el capítol de drets fonamentals de la Unió Europea. I després hi ha unes contradiccions molt grans entre els diferents marcs reguladors. No? Per un costat, es diu, pues, ja que promoure un cert tipus de producció, un cert tipus d'alimentació, i per un altre costat tenim una política agrícola comú que el que fa és promoure, per exemple, la natura agroexportadora de la Unió Europea. Aleshores, hi ha tota una sèrie de contradiccions que, per exemple, el fet de posar com a centre l'accés a l'alimentació com a dret humà resoldria, pues, aquests conflictes dels marcs reguladors.
Ara mateix s'està negociant la futura política agrícola comuna per a després de 2027. Exacte. Quins canvis o millores creus que serien necessàries perquè realment garantirà l'accés a l'alimentació, la PAC?
Mare, això dona per almenys fer com una sèrie de programes de ràdio, perquè la pregunta és superinteressant, però dona per a un debat molt llarg. Com saps, la política agrícola comú es crea en un moment on predomina la visió encara de productivista, de postguerra, no? I sobretot es dona en un context internacional on hi ha una especialització i el que es promou és l'intercanvi de producció, no? Entre tu em vens això, jo compro l'altre. Aquest marc continua encara vigent i aquesta és la natura de la política agrícola comú. Per tant, continua perpetuant aquesta qüestió agroexportadora de la Unió Europea i no de sobirania alimentària, no d'accés a l'alimentació com a dret humà. Per tant, hauria de reenfocar-se i no posar tant l'accent en la producció, sinó també fer un lligam amb el tema d'alimentació. I posteriorment, doncs, també en qüestions més estructurals, hauria d'estar lligada a promoure la redistribució de la terra, l'accés per part de jovent i noves productores a la terra, a la producció, el reconeixement de lo que significa ser agricultor o ser agricultora, el tema de l'accés a productes agroecològics que foren a l'abast de tot el món, a l'abast econòmicament, i això també té que anar lligat, com deia abans també, a tota una qüestió o a tot un paquet de polítiques públiques socials i ambientals.
Has mencionat l'accés a la terra com un tema fonamental. Quina és la situació actual a Europa i què es podria fer per millorar-la?
Uau, això és pregunta d'examen d'universitat, uau! Vaig intentar fer-ho així breu. I la veritat és que hi ha una xifra prou clarivident, i és que, per exemple, el 20% dels beneficiaris de la política agrícola comú concentren el 80% de subsidis. Això genera uns impactes sobre la concentració de terra molt grans. De fet, crec que és el 3% d'aquelles explotacions agrícoles acumulen una producció d'uns 250.000 euros a l'any. Això significa que el 50% pràcticament de les explotacions agràries pertanyen a empreses no agrícoles. I això és un gran problema. Això és un gran problema perquè el que estem veient és que és molt difícil accedir a la terra per a noves iniciatives agroecològiques. A banda d'això, també per a subsidis. I no s'està promovent la producció a petita escala, per moltes qüestions, no? Però una d'elles és la dificultat de poder subsistir perquè els preus de la terra són molt elevats, hi ha una competició molt gran pels diferents usos de la terra, si mateixa estem veient, entre les competicions per a l'ús agrícola i les competicions per a ús urbà, i per això fa falta una regulació del mercat agrícola, una millora del posicionament de les productores i els productors en la cadena de valor, que reben uns sous dignes per a aquella producció que venen, i promoure més circuits curts i intentar posar més en contacte producció i consum a través de circuits curts, el qual abarteria molt el cost, augmentaria molt la part de la qual es poden o el benefici del qual podien obtindre els productors i eliminaríem una part de quan s'apropien gran part del valor afegit, que són les empreses intermediàries.
estem veient-ho així mateixa, no? En la taronja, en l'arròs, vull dir, al productor li la compren a 40-50 cèntims la roba i després ells a les grans superfícies estan venent per dalt i el que guanya és el producte, l'intermediari, el que fa tota la feina de plantar, de regar, de cuidar la terra, veu que no n'hi ha rendiment i a l'any següent no vol tornar a explotar ese tros de terra.
Exacte. Jo he vist a Brussel·les un quilo de taronges d'Alacant per 4 euros.
Colló.
Imagina't el marge de benefici que poden arribar a apropiar-se empreses productores que simplement el que fan és distribuir el producte sense tot el que significa la mà d'obra que han fet i tot l'esforç que han fet aquelles persones que han produït la terra.
I no parlem, quan tu dius 4 euros el quilo allà a Brussel·les, estem parlant de que la taronja ha eixit d'ací, ha pujat, ha anat a un almacén, l'han treballat, l'han embolsat, l'han posat dalt d'un tràiler i se n'ha anat cap a Brussel·les.
Cap a un supermercat. Exacte.
O sigui, ha passat per tres mans diferents, a part de la mà del productor.
Exactament. I són aquestes les que, en general, s'apropien de gairebé el 80% del valor afegit que vegem, no? Com aquestes barbaritats que puguen ser 300 o 400 més el valor que està rebent les persones que produeixen.
I després està la famosa cadena del logo verd, més de comprar-la així, se'n va a Marruecos i la compra allà perquè és més barata i me la ven a un preu i el posa denominació d'origen València o denominació d'origen Alacant quan no és ni d'ací.
Exacte. Sí, és complex tot el tema també dels arancels, les tarifes. Vegem que ara mateixa també hi ha tota una guerra comercial. Però sí, bàsicament són competències deslleials quan entren en el mercat productes que amb els quals els nostres i les nostres llauradores no poden competir perquè o bé no hi ha les mateixes exigències reguladores en temes de drets laborals o temes ambientals i, per tant, els preus rebenten els mercats. I això és molt preocupant, sí, efectivament.
Quan parles de transició ecològica, a què et refereixes exactament i quins beneficis tindria per a la societat i el medi ambient?
Doncs quan parlo de transició ecològica, que és un poc també el que nosaltres promovem, perquè entenem que per a que reconèixer el dret humà de l'alimentació, doncs també té que anar lligat a un respecte als drets dels productors i les productores i també un respecte cap al medi ambient. I això ho vegem a través de la transició ecològica. Aleshores, simplement és una transformació de la producció més convencional en la que s'utilitzen pesticides, agroquímics, el que després de la revolució verda dels anys 80 ens vam acostumbrar, i això vegem que pot tindre unes conseqüències molt perilloses per al medi ambient i sobretot per al clima, no? Parlem moltes vegades que l'agricultura té una gran incidència amb la contribució al calentament de l'atmosfera per tot per els gasos efectes invernacles que desprèn. Aleshores, la transició ecològica aniria un poc per ahí, no? Per un canvi de producció, un canvi de mentalitat també per part de les consumidores, circuits curts. Va per ahí un poc la idea. I també una qüestió d'apreciar el que alimentem, de promoure el saber popular, el coneixement de la terra, no? Jo, no sé, em dóna la sensació sempre que hi ha com... Jo soc enginyera agrícola, com havia dit abans, que jo no vaig aprendre absolutament res a la carrera, que aquells que més sabien eren la gent que estava el dia a dia, a la terra, perquè l'agricultura és no és una sensació, certo, és una pràctica, no?, que s'ha d'aprendre fent. Aleshores, pues, també recuperar com aquests sabers ecològics i tradicionals que saben bé les llevadores i llevadors.
En què consisteix la campanya europea que esteu fent per a recollir 1 milió de signatures pel dret de l'alimentació?
Ai, que bé, Xavi, que em preguntes això, perquè tinc ahí, uau, espai, promoció. Doncs mira, com estava dient, com que a nivell d'Unió Europea hi ha molts obstacles per avançar per a la implementació de l'accés a l'alimentació com a dret humà, ens vam preguntar de quina manera ho podíem fer. I hi ha un instrument molt xulo que existeix també en altres estats membres, que es diuen les iniciatives legislatives populars, que és un mecanisme de democràcia directa que tenim més a l'abast la ciutadania i que consisteix en mostrar a les institucions que n'hi ha un conjunt de la societat que no està conforme en una certa realitat o unes certes condicions i, per tant, exigeix unes reformes legislatives o inclús que se'n proposen de noves. I en això consisteix la iniciativa europea ciutadana. El que passa és que, clar, com comptem amb 27 estats membres, el número de firmes és molt més major. Aleshores, hem d'aconseguir almenys 1.200.000 firmes.
Són un munt,
Sí, exacte. I ara estem preparant la campanya perquè la llançarem després de Reis, el dia 7 de gener. Començarem el dia 7 i tenim un any per a replegar 1 milió de signatures. Així que m'agradaria que totes aquelles persones que estiguin escoltant-me que se ho apunten bé al seu calendari, perquè igual vos ho distribuïs per ací perquè ens ajudeu a aconseguir l'objectiu.
Firmarem. Quines mesures concretes es proposen en aquesta iniciativa? I ja ho has explicat, no?, que podem participar firmant com tota iniciativa, com tota ILP, com tota iniciativa popular.
Exacte. Doncs no vull que entrar massa en el detall, ho contaré sinó un poc en termes generals. Són, doncs, 16 demandes clares que un poc aborden tota la visió de lo que significa el dret a l'alimentació. Parlem sempre que té 4 dimensions, no? És l'accessibilitat, per tant, que l'alimentació estiga a l'abast de tot el món. I això com es aconsegueix? Bé, tenint els mitjans econòmics o els mitjans productius, per tant, accés a la terra, o que tinguem, per exemple, un sou digne per a accedir a una alimentació digna. I això no passa només per la política agrícola, com abans deia, sinó també per polítiques laborals, per polítiques socials, no? Després està el tema de, a vegades em costa traduir les paraules, es diu adequacy, però no sé ara molt bé com es traduïs en valencià, però diguem com seria que siga adequat, no? Que l'alimentació siga nutritiva, que siga adequada, no? No que siga una visió caritativa d'aquelles persones, han vist molt des del Covid, des de les crisis del 2008, no? Com les files de l'hambre, la gent fent cua per rebre bancs alimentaris, que són totalment necessaris, sinó que aquesta gent es moriria de fam, però necessitem altres polítiques. I sobretot perquè parlant amb molta d'esta gent, a vegades me recordo una volta una dona plorant dient és que el tipus de menjar que podem accedir és ultracongelat o amb molt alt contingut calorífic, en sucres, no és un menjar sa, no? O inclús que no arriba a ser adequat. Jo me recordo que també, per exemple, quan treballava en Nacions Unides en Amèrica Llatina, quan es donava, doncs, la canasta bàsica a comunitats indígenes, es donaven moltes coses que no eren apropiades per a la seva cultura, no? Aleshores, la dimensió de que siga apropiada té que veure en que siga arrelada a la cultura, perquè això al mateix temps significa que els productes que s'utilitzen són els propis de la terra, no?
Així també passava, no?, en el banc d'aliment, m'imagino que continuarà passant, no?, que persones de diferents cultures a millor van a replegar menjar i es donen un pot de llegums que porta carn de cerdo, i ells no poden menjar aquest tipus de carn, o canviaven per un altre paquet d'una altra cosa. Vull dir, jo penso igual que tu, adapta, ja que vas a replegar menjar, adapta-li a la persona el que s'ha d'endur.
Exacte, exacte. I després, per a que passi això, s'ha de donar veu i vot a les persones, no? Aleshores, moltes vegades aquelles persones que veuen violat el seu dret a l'alimentació són persones vulnerables, persones que no participen en la vida pública o en la vida política. Aleshores, donar veu i vot i crear els mecanismes de governança per a que puguen participar. Per exemple, els consells alimentaris. Això seria una altra de les mesures que estem debatint, no? Aleshores, bueno, va tot un pack de propostes, de mesures legislatives que anirien en aquest sentit, no? Sobretot en reconèixer la participació, la dignitat, el tema de la responsabilitat política i les obligacions dels estats per fer complir el dret a l'alimentació, no? Un poc va per ahir encaminar les diferents demandes.
Anem a fer ja la següent parada musical i, Almudena, és el moment de presentar-nos la següent cançó que escoltarem durant la teua entrevista. Encara ens queden més preguntes per fer-li, eh?
Doncs, Regina, parlant una miqueta i entrant més en matèria amb tot el que és el tema d'agrícola i reivindicant molt la meva identitat pegolina, a mi m'agrada molt la cançó de la gossa sorda de Batiste Seba.
Pues escoltem a la gossa, als pegolins, la gossa sorda amb Batiste Seba, i continuem parlant amb la nostra protagonista d'avui.
El sol i allà va Batiste Seba. Dos casalles dins del cos, l'aixada al coll, camí de l'horta. Avui tot és diferent, se n'adona Batiste Seba. Excavadores i ciment i estan destrossant la terra. Contra ti Batiste de coltera, chicotet, que su padre le enseñaba a llaurar bien. De cada día de estiu, cremant-li sol al llom, de con la cepa tic sempre esos cabrons. Volen fer una carretera i li tombaran sa casa. L'alqueria més bonica de tota la comarca. Ja no veurà ulla del pou ni podrà collir tomàquets. Li estan portant la vida els fills dels camises blaves. Recordo ti Batiste de coltera, chicotet, que son pare l'ensenyava a llaurar bé. De cada dia d'estiu cremant-li sol para el llom, de con la cepa dir sempre esos cabrons. Sempre Carles i Batiste de quan era xicotet, que son pare l'ensenyava a llaurar bé. De cada dia d'estiu cremant-li un sol al llom, de con la cepa dir sempre esos cabrons.
I encara no som deu, i el sol ja crema, i encara no som deu. I el sol ja crema, encara no som deu. I el sol ja crema, encara no som deu. I el sol ja crema, crema. I el sol ja crema, crema.
El meu xiquet és l'amo del corral i del carrer, de la figuera i la parra, de la flor del taronger.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Tornem amb la nostra protagonista i ara anem a centrar-nos, ens ha contat la seva, el seu treball a Brussel·les, però no ha estat només col·laborant en l'organització que estàs a Brussel·les, has col·laborat en més organitzacions. Quines organitzacions has representat o amb les quals has col·laborat fins ara dins d'Europa o internacionalment? I quina ha sigut la teva principal contribució a cadascuna d'elles?
Vols dir a nivell professional?
A nivell professional.
Val. A nivell professional he treballat, sí, sempre en l'àmbit internacional. Vaig començar treballant amb Nacions Unides, a Amèrica Llatina, sobretot enfocada als conflictes de terra. I allà, com deia, no? Primer havia estat fent el doctorat, havia estat molt implicada amb les comunitats de base, després vaig veure que hi havia una possibilitat de poder intentar treballar a través del dret internacional entrant en Nacions Unides. Ahí em vaig frustrar molt, perquè bueno, Nacions Unides, doncs, com sabeu, les propostes que porta no són vinculants, són sempre recomanacions, no pot obligar a cap estat per respecte de la sobirania, òbviament, dels estats. I això em va frustrar molt. I després vaig començar a treballar a Brussel·les en altres organitzacions fent incidència política. Primer una organització que treballava en els drets, sobretot de comunitats indígenes, i després en FIAN. En FIAN, com us estava explicant, treballem com el dret a alimentació, i crec que és l'organització en la que més a gust en sent, perquè políticament és el que crec que és portar les demandes de la base cap als decidors polítics per a que siguin conscients de quines són les realitats i quines són les problemàtiques, i al mateix temps informar de quins són els procediments per tal de que les comunitats mateixes puguin tenir accés. No només és una qüestió de representativitat d'aquestes persones o donar veu, no? Sinó també obrir els espais. I en aquest sentit, em sent molt a gust. A banda, per mi el tema d'alimentació és clau, el tema d'accés a la terra és fonamental, per tant, no sé, crec que està molt alineat en el que sempre he volgut fer, així que jo crec que sí, és l'organització en la que més a gust m'he sentit fins ara.
Quins aprenentatges o eines t'han portat aquestes experiències que ara mateix consideres més útils en el teu treball d'incidència política?
Perdó, pots repetir
sí,
la pregunta?
Que quins aprenentatges o eines t'han portat aquestes experiències que ara mateix consideres més útils en el teu treball d'incidència política?
Crec que, com m'ha anat construint un poc pas a pas, no? Doncs el fet d'haver treballat primer en terreny en un país tercer, bueno, país tercer, parle com si estigui a Brussel·les, que en un país fora de la Unió Europea, en el que estava patint els efectes perversos de lo que significa pues, el desplaçament de comunitats, el desplaçament de terres, l'acaparament de terres. Això va fer com veure que igual, bueno, la contribució a través de més un activisme dins de la recerca estava bé, però necessitava algo com més concret, no? Portar aquesta realitat en altres esferes. Primer vaig pensar que era el dret internacional, però això vaig entrar un poc en Nacions Unides, o les relacions internacionals, millor dit. A partir d'ahir vaig veure que faltava un poquet més de xitxa, no? Com si diguérem, un poquet més de posar el dit a la llaga, i vaig pensar que igual Brussel·les era també una opció. Crec que ninguna a soles és per si suficient. Crec que és necessari treballar en tots els fronts. És necessari treballar al carrer, és necessari treballar des de lo local, és necessari treballar fent pressió a les institucions, és necessari treballar des de les institucions, i aleshores com més ampli tens aquesta mirada, com més perspectiva tens, més fàcil resulta entendre els interlocutors que tens a l'altre costat, i crec que és més efectiu el treball que fas, per exemple, de pressió política, no? Perquè pots establir un diàleg i pots establir pues, aquesta comunicació necessària.
Vivint i treballant a Brussel·les, què és el que més trobes a faltar de pego?
Ai, la veritat és que jo estic molt bé a Brussel·les, a mi és una ciutat que m'encanta, estic molt feliç allà, però també m'agrada molt pego perquè jo sóc molt de poble, jo sempre dic que sóc més de poble que l'Espardenya, a mi m'agrada baixar de ma casa i saludar la veïna, m'agrada trobar-me la gent al bar de sempre, m'agrada molt aquest sentiment de comunitat, no? Que també busque en Brussel·les, de fet també forme part de l'Espai Valencià a Brussel·les, que promovem molt la cultura en Brussel·les valenciana. De fet, organitzem cada any el Sopar Estellers, el Festival de Música Estellers, on portem música valenciana, enguany hem portat a la Fúmiga, estem organitzant un altre festival, però sí, com que aquest sentiment de germanor, aquesta comunitat, això m'agrada molt del poble, no? I per això vaig i torno tan a sovint. Estic entre un peu a Brussel·les i un peu a Pego, sempre. I per descomptat, el menjar de ma mare, vamos.
Hi ha alguna cosa de Pego que t'hagi influït professionalment? Alguna visió, valor, forma de treballar que portes sempre amb tu en el teu àmbit laboral?
Sí, jo crec que el que et deia al principi de l'entrevista, no? Tinc molt clar d'on vinc i això crec que és molt, no sé, és molt bonic, no? Per a defendre certs valors de, com et deia, no? De la base, de ser poble, de bueno, mi abuelo era agricultor, no? De la classe social a la que pertany, i això no perdreu mai de vista, no? Perquè en Brussel·les hi ha molta gent que de repente s'il·lumina i es pensa que pot influenciar i pot determinar moltes coses i no és així, no? Aleshores jo crec que, bueno, tornar a Pego sempre em dona com ese connectar-me amb la terra, ese connectar-me amb la realitat, el indignar-me de moltes coses, el portar la València Nord allà on vaig i la meva llengua per allà on estiga. I sí, jo crec que això m'ha ensenyat tot el que sóc i continuo defendent-ho a capa i espasa.
Com creus que la teua experiència internacional pot servir per al teu poble, Pego? Hi ha projectes o idees que t'agradaria portar a Pego o col·laborar?
Teniu feina per mi, perquè me'n torne? Doncs moltes, la veritat. Mira, crec que, òbviament, entendre la política agrícola comú és important, sobretot per a poder influenciar-la. Crec que, bueno, això seria fantàstic poder tindre aquests espais, que la gent ho entenguera millor, per què tenim l'abandonament de terres que tenim, per què la gent no està cobrant els diners que tocaria, per què la taronja es queda per acollir, que això em fa un mal al cor cada volta que vinc i veig els camps plens de taronges per terra, perquè l'agricultura ha decidit que li costa menys deixar-la tombar que demanar-la acollir. I donar-li veu a la gent, crec que una proposta molt interessant, sobretot veient els conflictes que hi ha per l'ús de la terra entre les zones urbanitzables i les zones agràries o la protecció ambiental. Crec que seria molt interessant crear un consell alimentari on també estiguem present no només persones agricultores, sinó persones de la societat civil, persones defensores del medi ambient, i que les institucions puguin escoltar quines són les diferents problemàtiques i quines són les diferents solucions que es posen sobre la taula, i que hi pugui haver un diàleg per a millorar l'elaboració de política pública a nivell local.
Què t'ha sorprès més de viure a Brussel·les? Alguna diferència gran en la manera de fer les coses, administració, cultura, feina, que t'hagi fet replantejar-te les coses que pensaves d'Espanya o de Pego?
Doncs mira, la veritat és que els belgues, la gent, quan ve a vorem, té una idea de Brussel·les com, ui, Brussel·les està en el nord, tot funciona superbé, i lliguen els gossos en botifarres. Doncs no, els belgues són els més mediterranis de tota l'Europa central, es pareixen moltíssim a nosaltres, som molt poblerins, som molt humils, molt espontanis, bueno, una miqueta més que nosaltres. La veritat és que Brussel·les, per tota la dinàmica que hi ha també dels treballs, institució, la gent va molt accelerada, en això és veritat que la gent planifica molt, però sí que hi ha com més eixa naturalitat, i això en un primer moment em va sorprendre molt, perquè no m'esperava això, i em sent molt còmode, la veritat, en Brussel·les en aquest aspecte, i sí, la veritat és que està molt xulo aquesta part de Brussel·les. El que no m'agrada tant és que plou molt, em falta molta vitamina D, i per això ha vingut al poble.
Normal. Ja per anar acabant, com imagines una Europa on l'accés a l'alimentació estigui garantit com un dret humà real?
Pues m'imagino una Europa més justa, més solidària, amb més respecte al medi ambient, i on tot el món té un accés a una alimentació digna i viu bé i en dignitat.
Quins passos concrets al Moderna trobes que caldria donar en els pròxims anys per fer-ho possible?
Molta lluita, molta lluita. No ens remen vents a favor, sinó més bé al contrari. La composició del Parlament dificulta qualsevol mesura legislativa de caire progressista, i per tant ens falta molt d'eixir al carrer, molta pressió a les institucions i no donar-li un pas enrere.
Almudena, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teua experiència, les teues reflexions. Ens han ajudat a entendre millor l'importància del defensar el dret a l'alimentació i el paper clau que juga la incidència política a Europa. Esperem que continuïs portant la veu de Pego i de la ciutadania fins al cor de Brussel·les. Ha sigut un plaer tindre't amb nosaltres.
Moltes gràcies, Xavi. Quan vulgueu, per ací estic. Gràcies.
Ha estat un plaer. Fins ací el programa d'avui. Si se l'han perdut, en uns moments el tindran disponible en el nostre canal de Spotify, entre nosaltres, -podcast, o en www.radiopego.com/programes/entre nosaltres. Fins la pròxima setmana. Adeu!